Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Entitats i col·lectius ecologistes veuen amb escepticisme la proposta de l'Ajuntament de Sant Cugat per fer 3.000 habitatges als terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan i reivindiquen tirar endavant el projecte per fer un parc interurbà que connecti amb Rubí. Ho han posat de manifest aquest diumenge amb una jornada de recollida de brossa en aquesta zona, en la qual hi ha participat una cinquantena de persones provinents dels dos municipis veïns. Joan Carles Salles és el president de DENC.
No és només important Collserola. Hi ha altres espais naturals en els termes municipals de Sant Cugat i Rubí que tenen interès natural també perquè ens garanteixen qualitat de vida, a més de que augmenten la biodiversitat i ens ajuden a disminuir la contaminació de l'aire, perquè són espais que no es fan servir per l'activitat humana.
Més temes. El sindicat de llogateres lamenta que les mesures de les administracions per fer front a la pujada dels lloguers són insuficients. El col·lectiu segueix reclamant una baixada de preus, així com una regulació, contractes indefinits, prohibir les compres especulatives i que l'habitatge públic acabi en mans privades. Són les reivindicacions que aquest dissabte han portat a la concentració que ha tingut lloc a la plaça d'Espanya de Barcelona. Cugat Mèdia s'hi ha desplaçat per seguir de prop la convocatòria. Trobareu el vídeo a 3w.cugat.cat. La dansa d'arrel té futur. Bona prova n'és la quinzena trobada d'esbarts del grup Mediterrània, que ha tingut lloc aquest dissabte a la plaça de l'OM. Ha estat una trobada on desenes d'infants han posat de manifest el seu talent i tot allò que han après durant el curs. L'espectacle ha comptat amb la participació de l'esbar Sant Cugat i l'esbar Rosa d'Abril de Castellterçol. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dissabte que el govern inicia la desescalada en les limitacions d'aigua per culpa de la sequera, amb la fi de les restriccions als municipis que depenen del sistema Ter Llobregat, com és el cas de Sant Cugat. En una roda de premsa des del Pantà de Sau, Paneque ha dit que el Ter Llobregat se situarà en prealerta després que els embassaments hagin superat el 64% de la seva capacitat. I en clau esportiva, un apunt. El primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha golejat 6-1 l'Alcalà madrileny a la jornada 20 de l'Hoquei Lliga. Les santcugatenques s'han avançat amb un 2-0 al primer temps. Les de Borja Ferrer ocupen la setena plaça i tornaran a la competició el 3 de maig a la pista d'Arsal del Cerdanyola, 6è classificat. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, comença el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 7 d'abril, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport, repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb en Joan Garcia. I afegirem una mica d'actualitat literària amb l'entrevista a l'escriptor i periodista santcugatenc Xavier Bosch. I després de les notícies de les 11 potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de literatura. Serà el torn de les recomanacions per aquest Sant Jordi de la llibretera del Pati de Llibres Montsoler. I afegirem una entrevista personal a Teresa Cervelló, que acaba de presentar un llibre molt personal, i ens acomiadarem amb una nova edició del programa Per tu, dels usuaris del taller Geroni de Moragues. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquen. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat aquest cap de setmana esportiu?
Doncs molt bé, perquè amb la victòria, per exemple, de l'handbol Sant Cugat, aquest cap de setmana, aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, al Palau d'Esports de Granollers, tot un referent al món de l'handbol, té l'oportunitat de guanyar la Lliga, i això voldria dir guanyar per segon any consecutiu la Primera Nacional Club D, assegurar-se la fase d'ascens per tercer any consecutiu per intentar pujar a la segona categoria de l'handbol estatal. Per tant, un cap de setmana rodó, també per al rugby Sant Cugat, que continua aquesta lluita per pujar a Divisió d'Honor, amb una victòria clau, important i destacada a València, i sens dubte ha estat un d'aquells caps de setmana que pràcticament hi ha hagut moltes victòries i molt poques desfetes.
Que bé, ho celebrem. A part de tot això, d'aquests resultats esportius del cap de setmana, Joan, sempre ens aportes més actualitat esportiva, més enllà que els resultats. Avui faràs molt ben acompanyat, hi ha moltes persones aquí a l'estudi. De què ens parlaràs?
Doncs mira, parlarem, per exemple, de motor, de la Panda Ride, que és una cursa pel desert amb un cotxe antic, amb aquells cotxes Panda, i tenim dues institucions d'aquesta cursa, són el Joan Moliner i Ubaldo Azpiazu, que hi ha fa anys i panys que participen en aquesta cursa. També parlarem d'ahir, de l'escola Turó de Can Mates i els seus voltants, que es van omplir amb més de 750 nens que van disputar la cursa d'orientació, la més antiga de Catalunya, i tindrem, doncs, el nou director de l'UMET, Jordi Tomàs, i també el Lluís Ollora, que ens parlaran d'aquesta cursa. I també ens endinsirem, entre altres qüestions, amb conèixer una referent del vòlei estatal, europeu i mundial, és la Maria Westergaard. Argentina acaba de fitxar per vòlei Sant Cugat i l'escoltarem des de Menorca, on resideix habitualment. També una jove patinadora d'artística, campiona d'Europa, la Júlia Caravantes, i un espai nou aquí a Sant Cugat, que ha canviat de propietaris, és el gimnàs Healthin, que ens explicarà el per què són diferents i quina és la seva oferta singular i concreta a la nostra ciutat.
Doncs un dilluns un cop més ben farcit d'actualitat esportiva i de moltes disciplines diverses. Abans d'això, sí, fem aquest repàs en format breu dels resultats del cap de setmana.
Comencem, i ho farem parlant del València 12, rugby Sant Cugat masculí 23.
Pas de gegant pels de Martín García per entrar a les semifinals per l'ascens a la Divisió d'Honor.
Amb vol Sant Cugat 36, Esplugues 30.
Els santcugatencs tenen a un sol triomf aquest dissabte a Granollers ser matemàticament campions de Primera Nacional. Seria per segona vegada consecutiva.
En hoquei patins, Oxigen patiu que Club Sant Cugat masculí 7, Sant Feliu 0.
Els d'Òscar González assoleixen la permanència matemàtica a l'hoquei Lliga Plata.
En hoquei patins, en aquest cas, l'equip femení de l'Oxigen patiu que Club Sant Cugat 6, Alcalà 1.
Les santcugatenques es consoliden a la setena plaça amb una contundent golejada.
En futbol sala, Olímpic Floresta 3, Sant Joan 5.
Els de Joan Pinilla perden, però es mantenen a la tercera posició.
Futbol sala Sant Cugat femení 2, Sabadell 6.
Les vermell i negres es veuen superades àmpliament pel líder de la categoria.
En hoquei herba, júnior femení 2, Atlètic de Terrassa 2.
Les santcugatenques empaten amb les agarenques i surten de la zona de classificació per a la final a 4.
Més hoquei herba, júnior masculí 1, Polo 4.
Dura derrota dels d'Oriol Torres, tot i que es mantenen a la quarta plaça.
En futbol, Sant Boià 0, Sant Cugat masculí 2.
Els de Joel Bravo tornen al camí del triomf després de dues jornades sense guanyar.
Més futbol, Sant Cugat femení 3, Terrassa 1.
Cinquena victòria consecutiva de les santcugatenques, que les deixa en posició d'ascens a tercera federació.
I per acabar, en bàsquet, Club Natació Sabadell 78, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 92.
Victòria vital dels santcugatencs que ocupen la quarta plaça i estan a dues jornades per aconseguir la classificació per a la final a 4 d'ascens a la Lliga d'Eva. Fins aquí aquest repàs breu de titulars. Joan, jo ja m'acomiado perquè tens una feinada de por aquest estudi per entrevistar tots aquests convidats que avui ens acompanyen. Fins després.
Fins després, Alba.
Esport en marxa.
Comencem aquest Esport en Marxa, farcit avui de protagonistes, com no podia ser d'una altra manera, en un dilluns. Aquest dilluns, recordem que serà el darrer programa de l'Esport en Marxa. La setmana vinent tindrem ja festiu de Setmana Santa i l'altre també és Dilluns Sant. Per tant, ens retrobarem d'aquí a 21 dies. I avui hem volgut fer un programa, com sempre, amb molts protagonistes, com dèiem, i començarem parlant de motor, perquè hi ha dos santcugatencs amb una edat força considerable. Són el Joan Molinera, de 78 anys, i l'Ubal d'Azpiazu, de, concretament, ara ens ho dirà ell, 78 i 73, aquí ho teníem. Doncs aquests dos joves pilots, per dir-ho d'alguna manera, ja són experts a la Panda Ride, que és una cursa pel desert del Marroc, compleix 17 edicions, i la veritat és que aquesta serà la cinquena participació del Joan Molinera i la setena de l'Ubal d'Azpiazu. L'any passat l'Ubal va quedar 8è i el Joan va quedar 34è. De 170 cotxes, que es diu aviat i ràpid. Hauran de fer uns 4.300 quilòmetres si sumem la sortida des de Sant Cugat fins a arribar als Algeciras, i des d'allà seran un total de 7 etapes, 6 seran cronometrades i hi hauran 3 etapes noves del recorregut després de l'anterior edició. Ja els tenim aquí a l'estudi amb les seves camises blanques, atapeïdes de patrocinadors, perquè, sens dubte, l'ajuda d'aquestes empreses és capdalt per fer una aventura d'aquest tipus. Joan Molinera, bon dia.
Bon dia, què tal?
No m'he deixat res del que he dit, no?
No, en principi, bastant complert l'historial.
Un historial que hem de parlar del teu cotxe, que ha hagut de passar per l'hospital una miqueta, no?
Pues sí, la veritat és que després de la destrossa que va patir l'any passat, a l'edició passada del 2024, aquest any hem hagut de refer tot. Li convenia, ja portava 4 edicions fetes sense pràcticament només que fer-li manteniment. Hem reforçat tot el que és el tema de la carrosseria, suports, etc. Hem posat un motor nou. Sempre són, quan parlem de motors, són motors recuperats. Pensem que és un cotxe que, evidentment, es va deixar de fabricar l'any 92, vull dir que... I així es mateix amb un canvi, que hem hagut de buscar per on hem pogut, perquè també estava ja el pobre caput, trinxat, vaja.
Què et porta a pensar o què t'il·lusiona de fer aquesta cursa cada any?
Pues bueno, primer, retrobar-me amb el desert. Vull dir, el desert per mi sempre ha estat una passió. Jo ja he estat moltíssimes vegades amb altres temes i en el desert, i sobretot el repte de competir. A la meva edat encara poder continuar tenint una il·lusió de competir, intentar gaudir al màxim de lo que és la paraula aquesta, competició.
Fa por el desert?
No, por no, respecte. El desert, igual entenc que el mar, són coses que tenen, els has de respectar. Vull dir, això és claríssim. La navegació amb una tormenta de sorra, si no ets cuidadós i no ets precavut, pots tindre molts de problemes, però el mateix que navegant al mar en un dia d'una tormenta.
Mm. L'experiència és un grau, allà?
Evidentment, sens dubte. Sobretot la navegació. Pensem que no tot és velocitat i o regularitat, també hi ha navegació, perquè allà només podem fer servir brúixoles a la més antiga usança. Llavors, vull dir, és mera navegació a través de brúixola, i el saber interpretar, encara que no vegis pràcticament res, o on estàs i en quin punt estàs, és importantíssim, sí. L'experiència és un grau.
S'han afegit 3 etapes noves?
Sí.
Això... Ho mires abans, et crea una mica de neguit, de dir no ho tinc tan controlat, o
no,
també bueno, és una oportunitat d'aprendre?
No, exacte. Jo crec que és un repte, perquè quan repeteixes etapes, l'has conegut més o menys per tothom. Encara que el recorregut, encara que parlem d'etapes diferents o similars o les mateixes, ben bé iguales no arriben a ser-ho mai, perquè les especials intenten de que mai estiguin situades al mateix lloc del recorregut. Però és un repte perquè penses això, no? Bueno, ningú està més entrenat que jo, ningú coneix més el recorregut que jo, llavors, vull dir, continua sent una igualtat més, per dir-ho d'alguna manera, a l'hora de competir.
I on dormiu allà, després de cada etapa?
Amb tenda, també, amb tenda. Muntar la tenda, inflar el matalàs, posar el sac... i res, parar, dormir 4 o 5 hores, refer el cotxe els vespres quan arribem als campaments, és pesadet, però bueno, és el que ens agrada, en el fons.
Clar. I t'acompanya algú?
Sí, o sigui, a veure, Tinc un nou copilot, per dir-ho d'alguna manera, no té molta experiència al respecte, hem fet alguna sortida per que vagi agafant una mica el fil, però bueno, espero que amb el pas de les etapes pues, es vagi adaptant i integrant. Jo confio molt en ell i estic plenament convençut que ho farà molt bé. Mm.
Molt bé. Ell és un dels integrants de l'equip Sant Cugat en aquesta Panda Raid, l'hem escoltat, el Joan Molinera, i l'altre integrant és l'Ubaldo Azpiazu, que afronta la seva 7ª participació. Ubaldo, què té de novetor, de novedós, o què té de motivant aquesta nova edició?
Hola, bon dia. Aviam, jo estic molt motivat i encara que has comentat que l'any passat vaig fer 8è, com que l'any 2022 vaig fer 2è i el 18 3è, a mi un 8è lloc no em convenç. Jo el que vull és arribar a ser primer. Llavors això doncs, em motiva continuar anant-hi cada any.
Perquè hi ha dominadors allà, gent que diguis aquests estaran de tres primers o van canviant?
No, van canviant. L'únic any que va haver-hi potser un que va marcar molt la pauta va ser una escuderia professional, que era de Galícia, que anàvem molt per abans, anàvem amb tres cotxes, s'apujaven constantment, però bueno, en principi és un rai d'amateurs. I aquest any, pel que he vist la inscripció, doncs ve gent d'Anglaterra, d'Itàlia, Portugal, Colòmbia, Suïssa, Alemanya, Països Baixos, Finlàndia, Grècia, Canadà, França i Andorra. Vull dir que som una colla de... O sigui, s'ha fet internacional avui dia la Panda.
Déu-n'hi-do. I a banda del fet esportiu, d'altres edicions has anat acompanyat amb membres de la teva família.
Sí,
aquest
sí.
Any, qui
sí.
T'acompanya?
Jo vaig començar sempre amb els fills i amb la dona, i aquest any vaig amb un amic que, com a afició, ell participa com a director de cursa al circuit de Montmeló. O sigui que és una persona molt aficionada als cotxes i ens entenem molt bé, vull dir, crec que podem assolir està dintre dels 10 primers, que és el primer que hem de pensar, i cuidar el cotxe, la mecànica, sobretot. Mm.
Clar, vosaltres esteu parlant d'anar al desert del Marroc, de portar el cotxe fins allà, però durant l'any aquest cotxe tampoc està aturat. Quin pla seguiu?
Aviam, el cotxe aquest, jo l'utilitzo per anar a concentracions de cotxes clàssics, sobretot de cotxes Seat i així, però bàsicament no faig quilòmetres. Vull dir, a l'any em puc fer 500, 600, 700 quilòmetres amb tot l'any. Vull dir, bàsicament, els quilòmetres es fan a la Panda Raid, que fem uns 4.300, tal com has comentat. Llavors, també vull deixar molt clar que és un raid que també és solidari. O sigui, una part del que nosaltres paguem d'inscripció que col·laboren les empreses, bueno, que ja veieu d'aquí Sant Cugat, doncs és per col·laborar dintre de la part solidària de la Panda Raid, que donen diners per escoles, material escolar, tot el que faci falta. Vull dir.
I, per acabar, d'on va néixer aquesta passió?
Bueno, jo la passió pels cotxes la tinc des de que era petit. Jo, quan tenia 17 anys, corria amb cars, després vaig córrer amb un 127 o 3 o 4 ral·lis, el que passa que això era molt car i jo vaig tenir que deixar-ho. I ara, quan ja m'he jubilat, doncs vaig dir, home, la Panda Raid és assequible, busquem empreses d'aquí de Sant Cugat i tornem a començar doncs, la part aquesta de motor, podríem dir.
Clar. Dates de la Panda Raid?
Nosaltres sortim de Sant Cugat el dia 10, que és dijous que ve, dijous vinent. Arribem al Almeria el mateix dijous al vespre, divendres fem les verificacions, dissabte embarquem a Almeria, direcció a Nador. I llavors ja comencem ja el mateix dissabte, quan baixem del vaixell, ja comença ja el que és la Panda Raid.
Molt bé.
I tenim 6 etapes, ja et dic, d'aquestes etapes fem uns 2.000 quilòmetres i el 50%, o sigui, uns 1.000 i pico, ho fem tot per
pistes,
exacte, correcte.
Molt bé. Val, doncs ja m'ha explicat una miqueta aquesta nova aventura. Esperem que sigui profitosa, sens dubte, una experiència única i molt destacada. Joan Molinera i Ubaldo Azpiazu, aquest equip de Sant Cugat a la Panda Raid, gràcies per ser avui en directe aquí a l'Esport en Marxa i ja tindrem notícies vostres amb els resultats i que gaudiu del desert i d'aquesta experiència. Gràcies, Joan Molinera.
Gràcies a vosaltres.
I també a Ubaldo Azpiazu, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Estàvem parlant d'orientació i, bé, pel desert del Marroc, però ahir hi havia orientació per Sant Cugat i des de l'escola de Turó de Can Mates amb la 25a edició d'aquesta cursa escolar que va reunir, déu-n'hi-do, a més de 750 participants amb l'Ajuntament d'Organitzador a través de l'UMET i també el Senglar Orientació. I avui tenim aquí doncs, dos especialistes, un més que l'altre. Un és el nou director de l'UMET, el Jordi Tomàs. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també el Lluís Ollora, que és membre i tècnic del Senglar Orientació i, bé, tot un expert i erudit de les curses d'orientació. Lluís, bon dia.
Bon dia.
Bé, comencem amb el Jordi Tomàs, una mica copsant el que és l'estat de salut de l'esport, i en aquest cas de l'esport escolar santcugatenc. Déu-n'hi-do, la cursa d'orientació, reunir tanta gent. On creus que rau la raó d'aquest èxit?
Bé, aviam, la cursa d'orientació, com el Lluís té més dades que jo en aquest sentit, Sant Cugat és tot un referent a nivell de cursa d'orientació i sobretot a nivell de la cursa d'orientació a nivell escolar. Ells després us comentarà a nivell doncs, més de xifres, no?, de la participació que tenim a Sant Cugat comparada vers altres municipis i fins i tot a nivell estatal. La veritat és que vam començar, jo recordo les curses d'orientació potser també amb les primeres que vam organitzar des d'Omet amb el Ramon Casal i el Lluís. Bueno, va ser un inici divertit i bueno, com totes les activitats així d'Omet que hem anat tirant endavant, no?, al llarg dels anys. I bueno, la veritat és que veus l'evolució que ha tingut aquesta activitat i la veritat és que és molt d'agrair, una activitat molt maca i bueno, que esperem que puguem tirar molts anys més endavant.
Una activitat comparada amb d'altres on és a la natura, és compartir, no?, amb orientar-te allà i sobretot t'ajudar a treballar en equip i amb alguns valors de l'esport que avui en dia, segons quins esports, s'allunyen bastant.
Sí, no, més la cursa d'orientació sí que recordo, com dèiem, les primeres edicions que, bueno, no tenia molta participació. Llavors vam estar cercant possibilitats de com ampliar aquesta, com augmentar aquesta participació. Vam començar a parlar amb senglars, que si per parelles, i bueno, buscant-li al·licients perquè realment engrescar la gent és una activitat que, si, que t'hi has de posar una miqueta, vull dir, perquè no tothom sap llegir el mapa i, bueno, a vegades costa d'engrescar la gent, però, bueno, fer el motiu aquest de deixar la inscripció per parelles, també fer la cursa que ara ens ve en breu cap al maig de la cursa d'orientació familiar i aquestes situacions, doncs pensem que ha fet donar un tom de visió a la gent de Sant Cugat sobre aquest tipus d'activitat, no? Que sigui dintre d'un espai natural que es pugui participar doncs, col·laborant per una banda ara aquesta en parelles, la que ve en família i tot, i doncs, bueno, això penso que és el que ha engrescat més a la gent i ens ha ajudat a aquest augment de participació.
Portes 4 mesos pràcticament al capdavant de l'UMET com a director. Com t'hi trobes i quins objectius personals tens tu al capdavant d'aquesta oficina?
Aviam, jo molt bé, vull dir, de fet és sempre havia estat una il·lusió, no?, poder tornar a treballar a l'esport aquí a Sant Cugat i més dintre de l'UMET. Paidós, amb el José González al capdavant, doncs m'ha donat l'opció de poder retornar aquí i de complir doncs, bueno, una mica aquest somni de tornar a treballar pel poble, no? I bueno, doncs ara és bueno, tenim aquest projecte, ara aquest concurs que és en principi de 2 anys i bueno, mirar d'anar traient doncs, més programes, bueno, tot una miqueta, i d'anar col·laborant amb l'Ajuntament, de la mà amb l'Ajuntament, perquè tot aquest volum de participació, programes a nivell d'inscripcions individuals, a tot, doncs vagi cap a més.
El cross és la gran estrella, podríem dir, no?
Sí.
Amb més participants.
Com a màxim número de participació és evident, el cross és l'estrella, vull dir, ho està des de la primera edició, que ja no recordo les que es porten, però recordo sí, el començament d'ell, i bueno, també vam començar, que era una activitat que tampoc va ser... Em sembla que la primera, si jo no recordo malament, eren 400 i poc participants. Sí. I ara doncs, estem sobre els 4.000, vull dir que evidentment ha fet una crescuda molt important, molt gran. Vull dir, són activitats que van quallant dintre del poble i això és el que realment t'agrada i busquem dintre de l'Aumet.
Seguiríeu, entenc, per la mateixa direcció del Clos? Amb...
Sí, en principi sí, no ens hem posat encara a dissenyar encara el que seria la següent edició del Clos, però bueno, sí que, com per exemple amb la cursa d'orientació, sí que ens vam seure amb els Anglars i vam buscar doncs, els aspectes que potser en altres edicions que havíem, entre cometes, punxat una mica per, bueno, diferents opcions, diferents qüestions, no? I, doncs, bueno, Lluís ara explicarà una miqueta més la cursa d'ahir i les modificacions que hem fet, no? Amb el cross i amb totes les activitats puntuals i no puntuals que fem, doncs sí, en totes mirem de buscar com millorar-les. Sempre hi ha algun aspecte que en totes les activitats es poden millorar, qüestionar, i doncs, anem en aquest sentit.
Molt bé. De la cursa d'orientació d'ahir, ja són 25 anys, la cursa més antiga de Catalunya, interrompudament. Lluís...
A nivell escolar.
A nivell escolar, sí.
Perquè el club porta fent curses des de fa ja 36 anys consecutius.
Què destacaries d'ahir? Potser... el tornar a fer aquesta cursa, no?, i aquesta participació, sobretot amb aquest entorn que ja s'ha consolidat, no?, el Turó de Can Mates.
Sí, és un parc que va molt bé per la gent d'iniciació, que no ha agafat mai un mapa, i que li proposes de trobar-ne unes fites, i com aquest parc està ben limitat, no has de sortir mai del parc, perquè si no te'n vas fora del mapa, no?, això dona més seguretat i que els nanos puguin anar amb els seus amics a córrer, a buscar les fites, a tenir una aventura. I jo crec que la gran majoria s'ho passa bé. Jo aquest any, per exemple, he canviat algunes fites, que em sembla que alguna no ha funcionat del tot bé, però bueno, parlant amb els nanos, doncs, bueno, això sempre dona un feedback positiu o negatiu, que després a les pròximes edicions es va corregint perquè vagi millor.
Què creus que els aporta als nois i noies participar a la cursa d'orientació?
Bueno, sobretot no és només una qüestió física de córrer, sinó és de pensar molt bé les teves decisions per poder arribar al lloc on està la fita, o sigui, poder llegir, trobar solucions i a partir de cometre molts errors, perquè clar, quan fas per primera vegada una cursa d'orientació segur que cometràs molts errors, però després agafes confiança a l'hora de que vas trobant les fites i arribes al final i tens la satisfacció de dir, ostres, al final ho he aconseguit.
Tenim alguns nois, noies que puguin arribar fins i tot a la final nacional?
Ui, és que això ara ja ho he deixat una miqueta a part. Abans sí que portava jo la selecció catalana, fins i tot he donat un cop de mà també a la selecció espanyola portant allà nanos, però ara tenim algun dels que jo portava que porta la direcció tècnica d'aquí de Catalunya. O sigui,
han crescut,
hi ha hagut una... Han crescut, hi ha hagut una progressió i ara pues, la selecció catalana pues, ha millorat moltíssim. Sobretot tots aquells que van començar al principi ara són ja tècnics els quals porten uns altres nanos. I va superbé els campionats d'Espanya, no sé, quasi sempre estan arrasant tots, o sigui, i ara van als campionats del món, als europeus, o sigui que superbé.
O sigui que han nascut d'aquí, una mica.
Bueno, d'aquí n'hi han sortit uns quants i d'altres llocs, per exemple, a Berga també en surten molts, a Girona també n'hi han bastant de bons i a Barcelona també. Falta una miqueta a Tarragona i Lleida, a veure si reneix una miqueta l'activitat en allà.
Però d'aquí de Sant Cugat ja podem estar ben orgullosos de la feina que feu. I
de Sant Cugat havien sortit uns quants que havien anat amb algun europeu. O sigui, es puc recordar la Maria Illa, el Rubén Méndez, que jo recordi, potser en deixo algun, la Carlota Gómez... clar, això fa molts anys, i a més havien corregut aquí, als escolars d'aquí.
Imagina't si ha passat anys, però sí. Has estat un bon mestre. No tens deixebles, que han donat voltes.
Sí, però els meus deixebles, com si diguessin, estan a fora. O sigui, són els que continuen encara fent orientació. I els d'aquí de Sant Cugat, bueno, ja han canviat una miqueta la seva manera de viure i potser s'han dedicat a una altra cosa, clar. Mm-hmm. No sempre continuaràs fent el mateix. Jo, per exemple, jo vaig començar a jugar a futbol. i jugaven al camp de futbol de on està l'Ajuntament, amb el camp de terra.
Correcte.
Imagina't. I en els canvis i això, al final vaig acabar fent orientació.
Sí, sí, la vida mai saps on et pot portar. Sí, sí. Doncs bé, el que queda clar és que ha estat un èxit de participació i gràcies per la vostra assistència avui en directe aquí al programa Esport en Marxa. El Jordi Tomàs, director de l'UMED, gràcies per ser-hi.
A vosaltres.
I també al Lluís Ollora, que continuïs amb aquesta empenta i amb aquestes ganes de moure la cursa d'orientació a casa nostra. Que vagi molt bé i gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem endavant a l'Esport en Marxa, com cada dilluns ja ho saben, en directe, doncs gairebé mitja horeta, una miqueta més d'esport, i avui el programa doncs que el farem una miqueta amb una durada més llarga. Tenim més protagonistes perquè ara ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils en directe el Tomàs López de Miguel, és el director general del Helsing Club Sant Cugat. Tomàs, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també el Víctor Moreno, que és el responsable del club. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, anem a parlar d'aquest Helsing Club Sant Cugat, Tomàs, i que ens expliquis una miqueta, que és un gimnàs que ja fa anys i panys que està aquí a Sant Cugat, però que vosaltres l'heu agafat i l'heu canviat una miqueta i voleu centrar un rumb bastant clar, no?
Hola, bon dia. Primer de tot, gràcies per convidar-nos. Sí, us explico així una mica breument, perquè la història és una mica llarga. Jo porto ja uns 20 anys dedicant-me al món de l'esport, de la salut i del fitness, i justament fa, pues, durant la pandèmia, va sortir l'oportunitat d'agafar aquesta instal·lació o aquest club esportiu que està a prop del Parc Central, i al final vam decidir, pues, hi havia diverses opcions, i vam decidir, pues, apostar per la ciutat de Sant Cugat. El vam agafar justament després de la pandèmia, vam decidir tancar-lo, vam fer una reforma integral i justament a l'1 d'abril del 2022 vam obrir. Amb el que fa 3 anys que portem, pues, lluitant perquè el club funcioni i estem molt, molt contents. Llavors, durant aquest procés d'aquests 3 anys, vam fer aquesta reforma integral pràcticament de tota la instal·lació, vale? De la piscina, perquè tenim piscina, de totes les sales, de tot el mobiliari, de tota la maquinària. Vam fer el primer i el segon any va ser anys de creixement, de donar-nos a conèixer dintre de Sant Cugat, perquè sempre han sigut uns, jo crec, els grans, ara ja no, els grans desconeguts dintre de Sant Cugat, vale? el nostre club, vale? Primer, segon any, i el tercer any va ser un any de ja més de consolidació, vale? Resultats, socis, els serveis funcionaven molt bé, i aquest tercer any, que comencem ara, doncs és un any ja de fidelització, i amb l'objectiu d'expansió dels nostres serveis a la ciutat de Sant Cugat, vale? A instal·lar a algunes empreses o a institucions, que ja tenim acords amb institucions dintre Sant Cugat, i bueno, amb la lluita diària, pues, per donar-nos a conèixer i perquè tot funcioni bé i que els nostres associats estiguin contents. Mm.
De quants socis estaríem parlant, més o menys?
Ara és una xifra que no donem molt, però estaríem vam començar amb 40, que venien de l'antiga gestió, i ara estaríem amb 500... És una instal·lació que no dà permís, eh? Tenim un límit de quan ja perdem aquesta franja que arriba a ser el confort, diguem, tancarem les portes a que pugui entrar una persona o dues persones, una família, depèn, saps? Llavors estarem al voltant dels 500.
Molt bé, és una molt bona xifra.
Sí, molt bona xifra. Al final és un club molt familiar, això que et comentava, busquem el confort, que no hi hagi aglomeracions... I, bueno, de moment contents amb aquesta xifra i amb aquests números.
Quins serveis destacaries o que tenen més èxit dins del que vosaltres oferteu?
Clar, nosaltres toquem serveis de fitness, el que seria, pues, tot tipus d'activitats dirigides, vale? Que després el Víctor les explicarà. Toquem molt el tema de la natació, O sigui, tu pots... tenim nens de 3 anys... 3 mesos, perdona, que venen a conèixer ja el medi de l'aigua, i tenim persones de 90 anys que venen... Bueno, 80 i pic, 90 anys, que venen ja a practicar el tema de fer classes a la piscina, o inclús alguns aprendre a nedar amb una edat ja avançada. Vale? Després el Víctor, si vols, t'explica una mica
correcte,
més endavant tot aquest tema. Aquest tema.
Hem preguntat una miqueta quins són els objectius o quin és el rumb que vosaltres teniu has explicat les diferents etapes i els diferents processos que esteu gaudint, no? Però si tu et digués d'aquí a 3, 4, 5 anys, quin seria el teu somni o allò que diries és el que vull.
Vale. Bueno, actualment el que estem valorant ja és obrir una segona instal·lació. Vale, no a Sant Cugat, sinó a una altra localitat. Estem intentant arribar a algun acord per fer alguna instal·lació similar. Vale? Aquest perfil familiar, no a lo grande, sinó petitona i tal, i tot això. I després, el segon punt és ser un referent a la ciutat de Sant Cugat, que és el que volem. Ser un referent, em refereixo, pues, això, treballar no únicament a nivell d'instal·lació, pues, que la gent parli molt bé de nosaltres, a nivell de servei, d'equip, d'instal·lació en general, però també poder oferir les nostres classes o els nostres serveis, perquè tenim també serveis de salut, tipus de fisioteràpia, nutrició, també d'estètica, de benestar i tot això, a altres institucions. Ara fa poc hem tancat un acord amb l'Hospital Universitari d'aquí de Catalunya per fer activitat física a l'àrea psiquiàtrica. Vale? Pues va un monitor nostre, fa classes pues, de ioga, de pilates, amb l'objectiu de que aquests pacients que estan en un progrés de millora, doncs millorin amb gràcies a l'activitat física. També estem a punt de tancar algun acord amb alguna empresa per donar els nostres serveis a la mateixa empresa, no que vinguin al club, sinó donar la empresa. I l'objectiu és aquest, també intentar participar en activitats dintre de Sant Cugat, vale? Activitats a l'aire lliure, que és el que estem treballant doncs, perquè en aquests propers un any a tres anys, pues, siguem, bueno, la gent ens reconegui, vale? I sàpiga que estem aquí, que no únicament hi ha els quatre clubs tradicionals de tota la vida, sinó que també estem nosaltres.
Reforçar la imatge de marca amb un club familiar i tradicional que ofereix aquests serveis. Correcte. Anem a parlar amb el Víctor Moreno d'aquests serveis. Quins són els que tenen més acceptació o els que, dius, la gent els hi agrada més?
Vale, hola, bon dia. Mira, pues nosaltres a nivell de, com deies, de serveis, ja ha explicat el Tomàs, toquem de tot, tenim tota la rama esportiva com a activitats dirigides que sobretot destaquen molt tot el tema del pilates, el ioga, són classes que funcionen molt bé, i després per la tarda ara mateix, per exemple, unes classes que estan també funcionant és tot el tema treball HIIT i més treball de força, com són les classes del crossfit que tenim, el bomba, que és com un body pump, vale? I aquestes classes sobretot són les que destaquen més. Després tenim tota la part dels serveis, també de massatges, fisio, que també són serveis que tenen punts que ens estan funcionant molt bé, sobretot tots els massatges amb olis essencials, olis essencials, relaxants. I ara estem també intentant treballar molt amb tot el tema de la nutrició i intentar oferir packs d'entrenament més nutrició. Però més o menys és tot això és el que destaca més. Després tenim tota la part de piscina, que la piscina, sobretot ara que comença l'estiu, és una part que agrada molt. Ja vam comentar una vegada que tenim una piscina amb un sostre retràctil que podem obrir, tancar tant a l'hivern com a l'estiu, a part de que és una piscina climatitzada. I aleshores això ens dona molt de marge i és una cosa que agrada molt. Aleshores, sempre podem oferir cursets, tenim cursets de natació tot l'any, que això també estem destacant, cada vegada tenim més nens, i ara també estem intentant implantar noves activitats dins de l'aigua i portar la natació per adults. Això és una miqueta ara com a serveis és el que estem intentant destacar.
Clar, en una de les ciutats o la ciutat que més piscines té a nivell públic hi ha la de la Rambla del Celler, l'Eurofitness, però després sí que és veritat que tenim alguns clubs privats, però també vosaltres aquesta piscina treure rendiment i rentabilitat en unes activitats que avui en dia aquí a Sant Cugat és difícil de trobar. Doncs no sé si voleu afegir alguna coseta més, potser la direcció on us trobeu.
Sí, estem al passeig Xavier Azqueta, número 18 bis, vale? Que està a prop del parc central, barri del Colomer, i aprofito per convidar a tots els oients del programa que vinguin a conèixer-nos bueno, i si venen que si diuen que venen del programa, doncs, bueno, es tindran un tracte especial.
Molt bé. Doncs res, moltes gràcies a vosaltres per fer 5 cèntims del que poden oferir en aquest Health in Sant Cugat. Gràcies a Tomàs López de Miguel, el director general d'aquest club, i que vagin molt bé aquests futurs projectes que també ens has explicat.
Moltes gràcies.
I també al Víctor Moreno, responsable del club, que vagi molt bé i a seguir creant més accions, vale, i sobretot més serveis.
Vale, gràcies.
Doncs nosaltres continuem en aquest Esport en Marxa i ara, res, amb pocs segons, tindrem una convidada molt especial des de Menorca. És la nova jugadora del vòlei Sant Cugat, la internacional argentina, Mayra Vestergaard. En res, en pocs segons, connectem des de Menorca.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Quan estem arribant al final d'aquest programa, d'aquest Esport en Marxa, recordis, el primer del mes d'abril, avui ens acompanya aquí en directe a l'estudi Ramon Barcelona.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs continuem a l'Esport en Marxa i avui tenim una convidada il·lustre que ben aviat, al setembre, la veurem a la pista del pavelló de Valldoreix. Ella és una de les jugadores referents del vòlei estatal i europeu i aterra a casa nostra, procedent del Lugo, però resideix a Menorca. És Mayra Vestergaard. Mayra, molt bon dia.
Hola, muy buenos días a todos.
Bé, contents de tenir-te avui al programa i més contents de veure't sobre el parquet de Valldoreix, això ja serà al setembre, però ens agradaria que ens expliquessis com una jugadora que ve de Lugo arriba a Sant Cugat, quin és el projecte, què és el que més t'ha cridat l'atenció per incorporar-te al club?
Bueno, la verdad que buscava un projecte que fuera ilusionante, con jugadoras que yo considero, bueno, unas amigas mías también, como es Gomi, y tenía buenas referencias sobre San Cugat. Así que, bueno, cuando Joshua me plantea el proyecto, yo creo que al final fue lo que me decantó por fichar por San Cugat. Y como veía que el club estaba también interesado en que yo representara el club, creo que fue de ambas partes también esta posibilidad de poder representar al Sant Cugat esta temporada, ¿no?
Jugadora de 34 anys amb experiència argentina, molts anys a Menorca, a Lugo, a Canàries, jugadora molt de caràcter, diuen. Això és veritat?
Sí, mucho. La verdad que, bueno, es un aspecto mío que me identifica mucho dentro del campo. Soy una jugadora que al final mantiene siempre esa energía y esa garra todo el partido, creo yo, porque bueno, es un estilo que yo puedo disfrutar el vóley, es mi personalidad y eso es lo que me hace también que mucha gente conecte conmigo, porque bueno, me divierto jugando y eso es lo que hace que al final esté siempre metida en el partido, pero sí, con mucho carácter sobre todo y con con garra de dar-lo todo cada punto, ¿no?
Has parlat amb Joshua Pérez, que és el nou entrenador de l'equip. Quins objectius? És a dir, hi ha ambició per Copa de la Reina, hi ha ambició per entrar al play-off? Perquè el club està acostumat els últims anys a fer-ho així, no?
Sí, yo cuando hablo con él, como te digo, ¿no? Al final ha hecho un equipo bastante más competitivo, por lo que me comenta él. Y claro, y el objetivo es retomar otra vez, estar dentro de los clasificados para la Copa de la Reina, dentro de unos play-offs, que eso es el objetivo que se tiene que plantear el equipo de cara a la temporada que viene, ¿no? Yo creo que son objetivos que esta temporada el San Cugat se iba planteando. Este año, la verdad que al final, por temas de bajas y demás, no pudo estar en los play-offs, pero los objetivos son esos, ¿no?
Molt bé, doncs, Mayra Westergaard, jugadora, nova jugadora del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Esperem a veure't ja al setembre, però, sens dubte, l'èxit està assegurat. Que vagi molt bé i moltes gràcies per aquests minuts en directe al programa Esport en Marxa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i nos vemos el setembre.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Quan estem arribant al final d'aquest programa, d'aquest Esport en Marxa, recordis, el primer del mes d'abril, avui ens acompanya aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils, una de les majors promeses de l'esport santcugatenc, però una disciplina potser poc coneguda, amb el patinatge artístic. Ella va començar el patinatge artístic Sant Cugat, però va anar canviant de club fins que ha arribat aquesta estabilitat. I ho ha fet al Ripollet, on és una de les millors joves promeses d'aquest àmbit esportiu. Tenim aquí al nostre costat la Júlia Caravantes. Júlia, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, estem parlant, crec, amb una campiona d'Europa l'any passat, quan eres infantil, és així, no?
Sí.
Explica'ns una miqueta com comences, com són els teus inicis en el món del patinatge artístic.
Pues comencé en el EPA Sant Cugat, cuando tenía unos 3 años y medio, y luego estuve allí 4 meses, más o menos, y me cambié de club al Cerdanyola, donde estuve 4 años, y al final acabé cambiando al Ripollet, porque en el Cerdanyola no, o sea, no como avanzaba hasta el punto que podía llegar.
¿Per qué trías aquest esport, el patinatge artístic? ¿Qué te aporta a la teva vida?
Fui de pequeña a ver un festival en el EPA Sant Cugat. Me gustó mucho y pues desde allí me gustó mucho patinar y me quedé patinando.
Clar, quan parlem d'una noia que té 13 anys, que va a camí dels 14, podríem dir, és un esport o és un extraescolar, però en el teu cas entrenes gairebé una trentena d'hores a la setmana. Com t'ho fas i per què ho fas?
A veure, a mi m'agrada molt i vull arribar a... Vull arribar a un campionat del món i, pues, és necessari entrenar tantes hores.
Què els dius a les teves amigues o als teus amics quan, per exemple, ells queden per la tarda i tu has de ser constant i has de seguir aquestes rutines i aquests hàbits?
Les digo que no entiendo, que yo me aburriría y que a veces también me dicen que cómo tengo tiempo para estudiar, pero a veces necesito estudiar menos y... dentro de ese poco que estudio se me queda mejor en la cabeza que a ellos muchísimo rato y entonces pues ya está.
A les notes, ja hem parlat amb els teus pares, són notes brillants, perquè tothom ho sàpiga, que dediques molt temps a aquest patinatge artístic, però també a estudiar. Aquesta capacitat també la tens. Anem a PAMS i parlem una miqueta d'aquest 2025. Has canviat de categoria, d'infantil a cadet, i el gran repte de moment, el primer pas, seria anar al Campionat d'Espanya, intentar finalitzar entre les 3 primeres, per poder anar a l'europeu, que és la màxima categoria, no? Com ho veus? Quines possibilitats creus que tens al Campionat d'Espanya?
A ver, en el Campionat d'Espanya yo creo que puedo hacer, pues, con las que compito hacen más o menos como yo, y yo creo que si lo hago bien, pues puedo quedar bien. Luego en el europeo, pues sí que es mucho más difícil, porque las de otros países, algunas que son más mayores que yo, pues ya llevan desde el año pasado haciendo cosas muy difíciles que yo aún no tengo. Y aquí en España, pues aún no ha llegado como a ese nivel.
Hem de dir que el patinatge artístic aquí a Catalunya, bé, no és un esport olímpic, ja ho sap tothom, però, a més, La Júlia competeix en dues modalitats. Ens podries explicar aquestes dues modalitats com són i quina diferència hi ha entre elles?
Pues la primera es el libre, que es donde hago saltos y piruetas, bueno, aparte de hacer el disco mientras patino. Y el solo dance es una modalidad para mí un poco más difícil porque es, o sea, se hacen como giros y si, por ejemplo, no te dan uno, ya como que te cargas muchas cosas a la vez y es muy difícil. Entonces tiene que ser como todo súper perfecto.
A més, hem de dir que no només la part física l'has de cuidar, sinó també la part de la memòria per les coreografies, no?
Sí. A mi al principio me cuesta un poco de pies. Lo que son los pies no me cuesta casi nada, pero los brazos sí que me cuesta coordinarlos un poco más. Pero como me grabo al coreógrafo y a mí haciéndolo, al momento luego me lo miro en mi casa y me lo aprendo bien.
Molt bé, bona memòria, no, per tant?
Sí.
Molt bé, hem explicat que a nivell esportiu l'any passat vas quedar campiona d'Europa, la categoria infantil, aquest any és el primer any en cadet, ets cadet de primer any, i el gran repte, el teu gran somni, és anar a un Mundial.
Sí, però no puedo ir hasta un Mundial hasta que no sea junior-senior, porque no hay de pequeñas, o sea, hay como un B que... Es como, o sea, como sería para mí un mundial, pero no es realmente lo que es un mundial.
Clar, però de moment, pas a pas i t'has d'anar preparant. De moment, el camí és el correcte, almenys pel que fa a nivell esportiu. És una aspiració, és un somni que tant de bo arribis. Per acabar, el patinatge artístic no és olímpic. T'agradaria que algun dia ho fos?
Sí, obviamente. Ojalá fuera.
I creus que aquí, des de les diferents organitzacions, no es dona tot el suport que caldria al patinatge artístic? Què creus que li falta o per què creus que no s'aposta tant?
Yo creo que no, o sea, realmente no lo sé, pero yo creo que hay muy pocos clubs buenos realmente y hay muy poca gente buena como para que sea un deporte muy grande y que lo haga mucha gente.
Doncs molt bé, Júlia Caravantes, primer de tot, gràcies per atendre'ns, per venir avui a l'estudi Ramon Barnils i explicar la teva història. T'anirem seguint perquè hem obert una carpeta, hem obert una finestra en el món del patinatge artístic a Sant Cuat, aquí el teníem amb l'EPA, però amb la Júlia Caravantes, que és santcuatenca, que competeix a Ripollet i, a més, que està pendent d'aquest campió d'Espanya, d'aquest europeu i d'aquest gran somni, quan sigui ja més gran, júnior, sènior, d'arribar a disputar un Mundial. Moltes gràcies i que segueixis per aquest bon camí que vas traçant a poc a poc.
De res, adeu.
Esport en marxa, amb Joan García.
Fins aquí l'Esport en marxa d'aquesta setmana, però no us connecteu perquè tot seguit el fa descomptada. Sentirem una entrevista de la companya Eva Garrido, l'escriptor santcuatenc Xavier Bosch, uns minuts abans de la presentació que va fer a Sant Cuat del seu últim llibre, Diagonal Manhattan. Nosaltres ens tornem a trobar d'aquí a 21 dies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Club Helsin ha patrocinat aquest espai. Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Xavier Bosch acaba de publicar Diagonal Manhattan, la novel·la número 10 d'una trajectòria literària que va engegar a principis dels 90, però que es va consolidar amb la trilogia de novel·la de ficció composta per Se sabrà tot, Homes d'honor i Eufòria. En aquesta ocasió, però, el periodista ha triat el món de la publicitat de finals dels anys 80 i principis dels 90 com a taló de fons i des de dues maneres d'entendre l'ofici molt diferents. L'una, des de la perspectiva d'una agència de publicitat barcelonina dirigida per dos homes de mitjana edat i l'altra, des del punt de vista d'una gran empresària de Nova York de 40 anys que només contracta dones. Amb aquest marc, Bosch aprofita per parlar de l'empoderament femení de primeres vegades i de la recerca de la felicitat i la construcció del propi destí.
Xavier Bosch, què tal, com estàs?
Molt content de fer punt de la presentació a Sant Cugat.
El llibre porta molts pocs dies a les llibreries i ja és un dels més venuts. Jo et vull fer dues preguntes. La primera, si estàs content, i la segona, si això et fa presagiar que serà un bon Sant Jordi.
Serà un bon Sant Jordi segur, perquè sempre ho és per tothom, pels lectors i pels autors. I després, bé, hi ha gent que porta dos anys que em demana que quan publicaràs la novel·la, lògicament, quan arriba el moment, el primer que fan els primers dies és anar a les llibreries dels seus barris i comprar-les.
I ja l'última pregunta que et faig per Sant Jordi, i entrem en matèria, és quins plans tens, a banda de signar? Perquè a mi m'agradaria saber si a Xavier Bosch, després, com a lector, un dia de Sant Jordi, li queda temps per ell per anar a mirar.
Em queda molt poc temps. Els anys que publico novel·la em queda molt poc temps. El just per comprar un llibre per la meva dona, per la meva filla, una rosa per totes dues, i para de comptar, però d'una manera una mica poc exemplar.
Entrem en matèria ara perquè acabes de publicar Diagonal Manhattan, que narra aquest viatge iniciàtic de l'Eda Leveroni a Nova York. M'agradaria saber què et va inspirar a situar aquesta novel·la en el món de la publicitat de finals dels 80 i principis dels 90.
Em va inspirar que és la dècada daurada de la creativitat i de la publicitat a Barcelona, concretament. Pensa que després de Nova York i de Londres érem la tercera potència mundial a l'hora de fer anuncis, eslògans, spots, que després rebien premis i més premis als grans festivals de publicitat.
I ara que parlaves del món de la publicitat a Barcelona, aquesta esplendor, clar, la novel·la contraposa aquest món de la publicitat de Nova York amb el de Barcelona. No sé si hi ha algunes diferències així principals que volies destacar entre aquests dos mons. Clar, la publicitat a Barcelona, per molt que els protagonistes els hi anés molt bé a Barcelona amb la seva agència en bloc, l'agència de Nova York era un gegant, no?, al costat de Bloc.
El que he volgut contraposar, sobretot, és una agència tradicional de publicistes ja una miqueta veterans, amb creatius joves a Barcelona, amb una agència on només hi treballen dones a Nova York. Aquesta novel·la vol reivindicar totes aquelles publicistes que la història ha soterrat o amagat o ha silenciat i que també van fer eslògans genials i van tenir un paper que, com en tants altres àmbits, ha quedat amagat.
I parlant de les dones, que l'empoderament femení també és important, amb personatges com la Bianca B. Miller i la seva agència, que, com dèiem, només contracta dones. Creus que avui dia encara hi ha barreres en el món empresarial per les dones?
Mira,
la de la Bianca era una excepció.
Les barreres continuen sent-hi, la igualtat encara queda molt lluny, i et diré només una xifra. El 54% de les persones que avui a Europa acaben els estudis de màrqueting i publicitat són dones, per tant, són majoria. Però en els càrrecs executius al capdamunt de les agències de publicitat, les dones només ocupen el 14% dels llocs de treball. La qual cosa s'ha fet alguna passa, però molt poques, i el graó a l'escala encara puja molt dreta.
La novel·la planteja preguntes sobre l'ètica en la publicitat i el màrqueting. Tot i això, tu defenses que la publicitat és la part més lluminosa de la comunicació, no?
Sí.
Llavors, penso, per què, si tu mateix a la novel·la planteges a la novel·la una situació de xantatge en el món de la publicitat?
Home, perquè a un món dels negocis, i la publicitat no se n'escapa, hi ha molt podrimaner ocult. Hi ha moltes comissions de sota mà, hi ha pressions, hi ha xantatges, hi ha diaris que mosseguen els anunciants i a les empreses de publicitat si no s'anuncien en el seu diari i si ho de la competència. Tot això passa a casa nostra, tot això passava i continua passant, i més val fer aquest se sabrà tot de la publicitat, no?
El personatge del Brauli, del Brauli Leveroni, el pare de l'Eda, viu immers en l'èxit, no, de la seva professió, però viu en un caos en el que és la seva vida personal. A mi m'agradaria saber, Xavier, en què et vas inspirar quan vas construir la història del Brauli Leveroni, perquè és un personatge molt particular.
He conegut homes particulars que han fet de la feina la seva addicció, de la voluntat de triomfar en el negoci, de fer diners, de rebre...